Avui, com ja sabeu, ja tenim el previs de l'altre dia i com heu vist el Moodle, aquells que no van tindre la sort o la bona sort de la classe, que no sigui més introductori i posar alguns temes sobre la taula de la meva pròpia demència personal, crítiques a la universitat, sabeu que cada lliçó de les 5 que farem està introduïda per els sols de la facultat, que més o menys hem buscat que sigui especialista en el tema i que hagués vingut a través de la classe magistral es dibuixi una mica, una radiografia millor feta que jo, que és especialista, sobre el tema, que ens introdueixi d'una manera que jo pugui seguir la seva introducció. I a més, fer una cosa que ens encara ens interessem, és que això ho hem gravat, vol-ho tenir, pensar-ho, tornar a mirar-ho i a més calma, relacionar-ho sobre idees, conceptes i temes. Quedarà registrat pels anals de la història, que vol dir que l'any que ve, quan aquest moment nostàlgic de l'història, famosa classe, podeu tornar a fer aquests moments magnífics, que veurem avui, i serà així. A més a més, tenim la sort de que aquest any són 5 professors, bueno, 4, que no sé més a Espanya, per tant, també és el. I, així com els companys del futur, només tindrà la sort de tindre un o dos l'any, perquè no estem a part a fer aquest currículum. Per tant, jo només volia introduir-vos al professor Canal, que el coneixeu del dia de les jornades, on va aportar que havia certa excel·lència a un debat que estava sigut una mica d'un nivell una mica no l'adequat per una facultat, en alguns moments del debat, amb certa demagògia. Però, sobretot, vull agrair-li, jo vaig ser un estiu a la universitat, a Girona, a Lletres, i a la sèrie de professors que van fer sentir que feia una perspectiva en aquests moments, tot i que no vaig ser molt greu, no sé si en veia, però encara sort, encara se'n recorda de mi. Ara, pel qual he explicat el text que us més notes per aquí, a l'Emèrcia d'Espanya, és que el que tenia de dir, i sóc el que m'ha quedat bo, perquè no m'ha de sentir, no poden encara dir ja d'això. Jo crec que és una de les persones que més sap del nou espanyol i de les persones, a més, que no s'han centrat a enfocar-se en una economia, en un bàndol, en una posició, sigui universitària o sigui política, sinó que, a més, aporta constantment en els seus articles, visions que sempre fan una mica del plat del diable, el que s'ha generat un prestigi o possiblement diu, que s'ha dit, a la societat europea, espanyola i catalana. Abans, el deixo a mi, una cosa que us volia preguntar és, hi ha dues opcions. O fem la classe retirada, en la qual fem una hora i mitja aproximadament, l'exposició i després fem les cases, sobre el documental que es toca com a pràctica, o si volen un petit descans a les cases i el dinó?
Sí, doncs
tens una mitja.
A veure, gràcies Claudi per aquesta presentació. És cert que fa molt de temps que vas ser alumne meu i que, com que ja no estic a la UDG des de fa molt de temps, des de fa 10 anys, sempre és un plaer tornar i fer alguna classe en aquesta universitat. A veure, en Claudi m'ha proposat de parlar de la restauració. Avui hi ha fora de debats i de polèmiques com la meva última intervenció a dret en el debat sobre el POUM. Jo volia fer, més que centrar-me exactament en el període de la restauració, intentar plantejar què significa aquest període de la restauració en la història espanyola dels segles XIX i XX. I va bé, i és ideal de fer-ho perquè la restauració cau just al mig, és a dir, permet des del moment de la restauració anar enrere fins a 1808 o fins a principis del segle XIX i entendre què significa la restauració respecte a aquest passat, i començaré per aquí perquè em sembla que la restauració és totalment incomprensible si no es té clar què es discutia sí, què estava al damunt de la taula entre 1808 i 1875 en la història d'Espanya i de Catalunya, i ja ho veurem també en la història europea, perquè a vegades ens sembla o tenim la idea de que la història catalana o la història espanyola és molt diferent, per bé o per malament, de la història dels països veïns, sigui França, sigui Itàlia, sigui Portugal, o fins i tot si saltem l'oceà d'alguns països d'Amèrica Llatina, i en realitat el que s'està discutint és més o menys el mateix, amb característiques específiques a cada país, segurament no pot ser de cap altra manera, però en el fons s'està discutint el mateix, és a dir, com es construeix l'estat-nació contemporani. Això és el que s'està discutint entre 1808 i 1875. Tornaré sobre això. I, evidentment, aquesta discussió porta a conflictes que a vegades són purament ideològics i es poden concretar en disputes a la premsa o fins i tot al Parlament, però a vegades va molt més enllà i això acaba donant lloc a guerres que són, en el fons, guerres civils. Una guerra civil per com es construirà, com serà l'estat-nació contemporani. Per nosaltres, que vivim el 2011, pot resultar molt fàcil, i ho ha resultat moltes vegades, i només cal mirar molts llibres d'història d'Espanya o de qualsevol altre país, de pensar que allò que va passar era l'única cosa que podia passar, perquè va passar. Però les persones que vivien en aquell moment no tenien la nostra perspectiva. Nosaltres sabem que el 1875 arriba la restauració. Nosaltres sabem que els carlins van perdre la guerra. Nosaltres sabem que els liberals més o menys es van imposar. Totes aquestes coses nosaltres les sabem avui. Però les persones que estaven lluitant en aquella guerra civil, les persones que vivien a 1874, no sabien que al cap d'uns mesos començaria un règim que es diria restauració. Per tant, ells no podien tenir la percepció de que això seria un èxit, de que això seria un fracàs, de que això no podia funcionar, coses que nosaltres, a vegades abusant de la nostra posició de persones del present actual, fem trampa. Pensem que només podien passar d'aquesta manera. Però en tot cas, primer podien passar d'altres maneres. I segon, i més important em sembla, per les persones que vivien en aquell moment, les coses no estaven clares. Penso que aquesta és una primera norma per a tot historiador, per intentar entendre el passat. Si no, estem fent trampa. Estem fent trampa de cara si volem explicar què estava passant realment. I fem trampa perquè nosaltres tenim el secret del futur, o sabem quin era el seu futur i, per tant, el nostre passat. Per tant, per entendre en 1875 o el règim de la restauració, cal anar enrere i després també podem anar endavant. És evident que jo no hi entraré tant, però em diré alguna cosa, suposo que en Claudi la setmana vinent ho acabarà de rodonir, però és evident que sense entendre la restauració i entendre com va anar evolucionant la restauració, és difícil saber com s'arriba a la Segona República, per exemple. O fins i tot, en la restauració hi ha molts elements per entendre el que serà després la Guerra Civil. Un exemple molt ràpid. És a dir, si mirem la Guerra Civil i mirem, per exemple, qui són els principals generals o els principals militars sublevats el 17, 18, 19 de juliol, ens n'adonem que tots són, més o menys, que tots han passat o han estat una temporada al nord d'Àfrica. Això no és una casualitat. Que tots els que la major part dels que subleven, sigui Franco, sigui Mola, sigui Sanjurjo, tots en un moment o altre han servit al nord d'Àfrica. Això no és una casualitat. Però, i per entendre això, hauríem d'entendre quina és la política espanyola al nord d'Àfrica. I per tant, què estan fent tots aquests militars al nord d'Àfrica? I què significa ser africanista? valencianista, entre altres coses, acaba sent un nom corporatiu. I els africanistes són els únics de l'exèrcit espanyol que han pogut ascendir graus en l'escala militar per fets de guerra. De guerra o de guerrilla, de petites guerres. Però en tot cas, hi ha un conflicte evident entre els que han servit al nord d'Àfrica i els que s'han quedat a la península, on no hi ha conflictes i, per tant, només poden ascendir graus dintre de l'exèrcit per antiguitat. Això fa que una persona com Franco, molt jove, sigui ja general. I, en canvi, un altre militar qualsevol, per molt brillant que sigui, que s'hagi quedat a la península, no serà mai general fins que li dobli l'edat, per dir-ho d'alguna manera. I, evidentment, tots els intents de regular això faran que aquest sector estigui profundament descontent. L'última vegada, l'últim moment serà quan Azaña a la República plantegi una reforma militar. Això explicarà en part perquè tots aquests africanistes estan al capdavant del 18, 17, 18 i 19 de juliol. És a dir, que per entendre algunes coses que venen després, la restauració és fonamental. La restauració, d'alguna manera, és un règim on s'estabilitza un determinat model d'Espanya. És a dir, per primera vegada es defineix clarament, després de totes aquestes llargues lluites, com serà l'Espanya contemporània. Serà una Espanya liberal, de liberalisme polític, vull dir, serà una Espanya liberal capitalista, és a dir, en un sentit econòmic, i això es defineix per primera vegada, em sembla, a partir del 75. I quan acaba tot aquest procés llarg de construcció de l'Espanya contemporània. Permeteu-me una reflexió sobre els termes. Estic parlant molt de construcció. Això significa, és a dir, que jo digui que s'està construint l'Espanya contemporània en el segle XIX no significa que no existís abans del segle XIX alguna cosa que en poguéssim dir Espanya. Podríem fer la mateixa reflexió, és a dir, posem-hi Catalunya, posem-hi França, posem el que vulgueu. És a dir, en el segle XIX s'està construint Espanya en tant que estat-nació contemporani. La qual cosa no vol dir que no existís alguna cosa que n'anomenàvem Espanya al segle XVIII, ja sigui com a estat, ja sigui a nivell geogràfic, a nivell cultural, a nivell d'estat. Per exemple, alguns autors ho discuteixen, alguns autors pensen que els estats són una construcció del segle XIX, que per tant no hi hauria estats a l'època moderna, és a dir, que seria, no es podria parlar de l'estat de Felip V o de l'estat de Lluís XIV de França. L'estat per ell seria una cosa contemporània. En els segles moderns dirien el que existeix és una lleialtat al monarca. Hi hauria un rei amb una sèrie de lleialtats, però no hi hauria necessàriament un estat. I l'estat seria una cosa totalment contemporània. Per alguns altres autors, abans del segle XIX tampoc hi hauria nacions. La nació seria també una construcció del segle XIX. La nació França, o la nació Espanya, o després hi aniré, la nació Catalunya. Tot això serien construccions. I en tant que construccions no poden ser naturals. És a dir, no és una cosa que ha existit sempre. Hi ha una voluntat per part de determinats individus, determinats grups, de construir un estat o de construir una nació. Després tornaré sobre aquesta idea quan parli de nacionalisme. I aquí hi ha un gran debat entre aquells que pensen que les nacions i doncs els nacionalismes són coses naturals que han existit sempre, que venen de l'època medieval, com a vegades es planteja pel cas de Catalunya, que venen de la prehistòria, com a vegades es planteja pel País Basc, que venen de l'època medieval com, o de l'època romana, com a vegades es planteja per Espanya, seria la nació i, per tant, la defensa d'aquesta nació, el nacionalisme seria una cosa natural, que hauria existit sempre. Després hi ha a l'altre cantó hi ha els que consideren que la nació és una invenció, és a dir, que en un moment determinat determinades persones decideixen inventar una nació, inventar-la d'allà on no hi havia res. És una mica la tesi de Hobsbawm o de Terence Ranger, Gellner en algun moment, d'alguns estudiosos del nacionalisme. És a dir, al segle XIX s'haurien inventat les nacions i també les tradicions nacionals. És a dir, quan Hobsbawm i Ranger ho plantegen, posen, per exemple, posen com a exemple el d'Escòcia. Diuen, ara, quan pensem en Escòcia, ràpidament pensem en els kilts, i uns kilts, que aquestes faldilles, que segons la tradició, cada una de les faldilles, amb els seus colors, amb els seus estampats, representaria un clan, i aquesta seria una història de clans que estan en la base de la construcció de la nació Escòcia. En un llibre que es diu L'invent de la tradició, traduït al català amb aquest nom, a Eumo, hi ha un estudi, per exemple, que demostra que aquests kilts no tenen res a veure amb els clans. És a dir, és un problema, senzillament, en un moment determinat, si no recordo malament, de principis del segle XIX, un comerciant de teles escocès que tenia uns grans excedents de teles al magatzem va decidir inventar-se que els diferents teixits que tenia pertanyien a vells clans de l'Escòcia medieval, etc, etc. I va col·locar això en el mercat i això va funcionar. Per tant, aquesta tradició suposadament nacionalista escocesa seria una invenció, diuen en el llibre Hobsbawm i Ranger. I com en molts altres casos, ells sostenen que les tradicions nacionals i les nacions són invents. Jo penso, molt, determinats historiadors, sociòlegs, politòlegs, i jo també, pensem que ni una cosa ni l'altra és veritat. És a dir, que les nacions no són ni naturals, és a dir, que han existit sempre des de la creació, hi ha gent que sí que ho creu. Si anem enrere en la història de Catalunya, això és el que diu Torres i Bages a finals del segle XIX. Torres i Bages, Prat de la Riba ja ho matitza una mica més, però si un llegeix Torres i Bages diu Déu ha creat la nació, per tant, aquesta és una cosa que ve del fons dels temps i, per tant, Déu ens ha transmès la nació. Jo penso que ni la invenció ni aquestes creacions, sigui per Déu, com deia Torres i Bages, sigui a partir de l'estirp de Noé, com diu la literatura fuarista o foralista basca del segle XIX, no són veritat, com tampoc ho és la invenció. És a dir, en aquest sentit, a mi em sembla molt més coherent parlar de creació, o de construcció, perdó, de creació, de construcció. En el fons, perquè en la història tot es construeix, i en el nostre present i en el nostre passat tot es construeix. I, senzillament, no es pot construir una nació del no-res, amb la qual cosa aniríem, ens decantaríem una mica cap a la idea de la nació com a cosa natural. No es pot construir una nació del no-res. Es pot construir una nació quan es tenen materials per construir una nació. Què vol dir materials? Materials vol dir una llengua pròpia, una literatura pròpia, unes experiències comunes, un dret particular, una història més o menys compartida, amb tots aquests materials es pot començar a construir una nació. Sense res és molt difícil. I construir no és inventar. És a dir, estem construint sobre uns materials, no ens estem, en el fons, inventant res. Senzillament estem allò jugant amb un gran puzzle que, a més, ha de tenir un cert èxit. Perquè no tots els grups que van intentar construir nacions se'n van sortir. A veure, comparem, per exemple, Catalunya i Aragó. Aragó pertanyia, també, si ho mirem històricament, a la comunitat catalano-aragonesa. Per tant, hi ha una història particular diferent de la d'altres territoris. A Aragó trobaríem també elements de dret particular. A Aragó trobaríem unes determinades experiències també particulars. En canvi, a Aragó no sorgeix un nacionalisme fort. Sí, sorgeix un regionalisme fort, però el regionalisme no és el mateix que el nacionalisme. O si comparem, per exemple, amb València, és a dir, mentre que València seria un cas que, igualment com Catalunya, tindria una història pròpia, també dintre de la comunitat catalana-aragonesa, tindria una llengua pròpia, també, però, en canvi, el nacionalisme és molt dèbil. Al final del segle XIX és pràcticament inexistent a València, en el moment en què s'està construint el nacionalisme català. Per tant, hi ha d'haver materials, hi ha d'haver algú que manegi aquests materials i faci que això funcioni. I això funciona a Catalunya, funciona molt més tardanament al País Basc. De fet, no hi haurà un nacionalisme basc important fins als anys 10-20 i funcionarà encara molt més retard en el cas de Galícia. Només cal veure a quines dates s'aproven els estatuts d'autonomia de la Segona República. Catalunya s'aprova el 32, molt ràpidament, però el País Basc i Galícia l'aproven ja en el 36. És a dir, en un moment a punt d'esclatar la Guerra Civil o un cop esclatada la Guerra Civil, i l'aproven tan tard no només per resistències de la Segona República, sinó perquè els propis bascs, sobretot, no es posen d'acord. Perquè uns pensen que cal integrar Navarra, els altres pensen que és un estatut que ha de defensar per sobre de tot la religió, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha tres projectes d'estatut que fracassen totalment. I finalment s'acaba aprovant el 36. Per tant, estem en un joc de construccions. I per això, també en el cas d'Espanya, estic parlant de construcció. És a dir, en el segle XIX s'està construint. A mi em sembla que al segle XIX s'està construint, durant bona part del XIX, l'estat-nació espanyol. Després veurem si això funciona o no funciona. Anirem després a això. I a finals del segle XIX s'estan construint nacions alternatives a Espanya, sobretot des de Catalunya i des del País Basc. I després veurem si tot això funciona. Per tant, aquí hi ha un element molt important, que és el de construcció, o, si voleu, dit d'una altra manera, de nacionalització. Perquè, és clar, si construïm, si aquest estat-nació és construït, no necessàriament està nacionalitzat. Agafeu el cas d'Itàlia. A Itàlia, durant tot el segle XIX, no hi ha estat. Hi ha estats. Ducats de Parma, Ducat de Mòdena, Regne de Nàpols, Estats Pontificis, Regne del Piemont, Venècia pel seu cantó. No hi ha un estat. Hi ha estats o territoris. Hi ha tot un procés de construcció d'Itàlia, en aquest sentit, a més, físic, no com en el cas de França o d'Espanya o de Portugal, on hi ha un territori definit. Aquí no hi ha ni territori definit. Hi ha un record geogràfic del que és Itàlia. però no hi ha una Itàlia-estat, i menys encara una Itàlia-nació. Això és un procés llarg, a través de guerres que acaben quan els italians del nord, els piemontesos, conquereixen Nàpols, primer Sicília a través dels garibaldins, després Nàpols, expulsen el rei de Nàpols i finalment entren en els estats pontificis, en la qual cosa es carreguen el que al segle XIX s'anomena poder temporal del papa. És a dir, hi ha un poder espiritual del papa, però també hi ha un poder temporal, perquè el papa és el dirigent, avui seria el Vaticà, però en el segle XIX és un territori molt gran el que domina directament com a, des d'un punt de vista no pontifical, no religiós, sinó estrictament territorial. Per tant, fins a 1870-71 no hi ha Itàlia. Es parla d'italians, es parla d'una Itàlia geogràfica, però no està unificat Itàlia. I el que és interessant és que en 1871, una vegada Itàlia existeix com a estat, un dels màxims impulsors d'aquest procés d'unificació, que és un escriptor que es diu Massimo D'Azeglio, Massimo D'Azeglio ho planteja molt clarament, diu, avui tenim Itàlia, ja tenim Itàlia, ara només ens falta tenir italians. És a dir, tenim una estat-nació Itàlia, però no tenim italians, tenim gent que ve del Piemont, gent que estava sota la dominació del papa, gent que estava sota el control del rei de Nàpols, gent que vivia a Sicília, per tant tenim piemontesos, sicilians, romans, etc, etc, però no hi ha italians. Per tant, la gran feina a partir de 1871 és fer italians. S'ha fet Itàlia, ara només falta fer italians, i per tant l'estat italià es llançarà un procés de nacionalització que passa per l'escola, per la premsa, pel servei militar, per construir carreteres, per unificar el país i fer pensar que els que viuen en aquell territori són italians. Però bé, si anéssim a França, tot i que els francesos sempre, allò, sempre pensem en França com un estat unificat des de fa molt de temps, les coses no són gaire diferents. Si anem a la Revolució Francesa de 1789, quanta gent parlava francès a França? Doncs molt poca. Bona part dels pagesos que vivien a França no parlaven francès. Ni tenien consciència de viure en un estat anomenat França. Tenien consciència d'estar sota un determinat senyor, hi havia un rei més o menys en algun moment que era el referent, però no hi havia una consciència de França. Per això un dels llibres importants sobre la França del XIX d'un nord-americà, Eugene Weber, ho planteja molt clarament. En el segle XIX es passa de pagesos a francesos. És a dir, en el moment de la Revolució Francesa hi ha pagesos, molts pagesos, jo podríem afegir artesans, però sobretot hi ha molts pagesos que viuen a França però que no són en absolut conscients de ser francesos. I això és el que França farà al llarg del segle XIX. Encara a finals del segle XIX aquest és un procés que no està acabat. Encara a finals del segle XIX s'està nacionalitzant, en el cas francès, a través de l'escola, insisteixo, del servei militar, la Tercera República Francesa encara està fent francesos. Per tant, aquest és la idea de construcció, em sembla important, i el segle XIX és important en això. En el cas espanyol, això més o menys està fet, o relativament fet, quan arriba la restauració. La restauració és el moment que permet entrar a fons en aquest procés. Perquè la restauració és sobretot la restauració és un règim que el que pretén al principi vull dir 1875, que seria l'inici de la restauració, el 1875, els governants de la restauració tenen sobretot dos grans feines. I de fet, dedicaran molt l'esforç a aquestes dues feines i se'n sortiran de totes dues. El que permetrà 50 anys, més o menys, de tranquil·litat política. La qual cosa no vol dir de tranquil·litat social, ja hi anirem, però en tot cas de tranquil·litat política. És a dir, entre 1975 i el cop d'estat de 1923 de Primo de Rivera es viu en una societat amb una certa tranquil·litat política, cosa que no s'havia viscut mai en l'Espanya contemporània i que tardarà molt temps a tornar-s'hi a viure. Amb això no vull dir que estiguem en un règim democràtic. Hi tornaré. És un règim liberal. Però en tot cas és un règim on no es viu en permanent conflicte polític. Conflicte polític que degenera en violència política, que degenera en guerres civils, que degenera en pronunciaments, que degenera en alçaments, etc. En tot cas, en aquesta etapa, entre 1875 i 1923, es viu en una certa, en una etapa de consolidació d'aquest estat-nació, d'aquest estat-nació en sentit liberal, perquè el model liberal és el que s'ha imposat. Abans d'entrar en aquests dos elements que es volen superar, un petit comentari sobre la cronologia. 1875 no hi ha grans discussions. De fet, el pronunciament que dona lloc a la restauració es fa l'últim dia de 1874 i, per tant, es considera que el pronunciament de Martínez Campos és els últims de desembre del 74, es considera que el 75 començaria la restauració amb la presa, amb la pujada al tron d'Alfons XII. Sobre la cronologia final sí hi ha més discussió. És a dir, alguns pensen que la restauració acaba en 1923 amb el cop d'estat de Primo de Rivera i a partir de llavors començaria la dictadura de Primo de Rivera. D'altres, en canvi, pensen que la restauració s'acaba el 1931, amb la caiguda del règim monàrquic i l'arribada de la Segona República. Les dues opcions surten en els llibres. A mi em sembla més adequat 1923. És cert que queda la qüestió de la monarquia penjada, però em sembla que de 1923 a 1924 les coses han canviat molt significativament. S'ha passat d'un règim liberal, en crisi, però un règim liberal, a una dictadura. Un règim liberal amb monarca s'ha passat a una dictadura amb monarca, que tampoc és una excepció. Només cal pensar en el feixisme italià i com el rei dona suport a Mussolini durant molts temps. En tot cas, l'única diferència en aquesta comparació seria que el règim de Primo de Rivera és un règim autoritari i, en canvi, el règim de Mussolini seria un règim totalitari. Però, en tot cas, en els dos casos, el rei està donant suport al dictador i, en els dos casos, evidentment, la caiguda de la dictadura s'emportarà per davant el rei. Perquè és evident que el suport que Alfons XIII donarà a la dictadura de Primo de Rivera farà que quan caigui la dictadura de Primo de Rivera el rei també caigui. La dictadura de Primo de Rivera cau el 1930, hi ha dos petits intents, el del general Berenguer, que havia estat molt implicat en temes africans, i el de l'almirall Aznar, per salvar, per fer una transició, per dir-ho d'alguna manera, des de la dictadura a una monarquia democràtica, fracassen, i el 31, amb les eleccions municipals d'abril del 31, cau el que quedava de la dictadura i amb la dictadura s'emporten el rei per davant. Però a mi em sembla que 23 és una data més adequada, però en tot cas aquesta part la deixo a Claudi per desenvolupar-la. Deia, a 1875 els polítics que estan al capdavant d'aquest canvi, que han donat suport més o menys al pronunciament de Martínez Campos de finals del 74, els polítics que venen conspirant des de fa temps per posar, per restaurar el tron als Borbons en la persona d'Alfons XII, i sobretot el principal d'ells és Cánovas del Castillo, no sé si val la pena que la apunti, Cánovas del Castillo, que serà el gran dirigent en un primer moment de la restauració. Tots aquests polítics tenen, deia, dos feines bàsiques. La primera és acabar amb el règim inestable del que anomenem del sexenni democràtic. És a dir, aquest règim que s'obre l'any 1868. L'any 1868... L'any 1868 és destronada Isabel II, acaba el regnat d'Isabel II, i s'obre un règim, en alguns moments, un règim clarament democràtic, però un règim profundament inestable. És a dir, entre 1868 i 1874, finals del 74, aquest sexenni democràtic està en permanent inestabilitat. En un primer moment hi ha hagut això que s'anomena la Revolució de Setembre del 68, una nova Constitució, la Constitució del 69, que és una Constitució de les més avançades del 19 espanyol, sens dubte, però jo diria del 19 europeu, una que accept, i per tant, amb uns amplis nivells de llibertat, i al mateix temps s'inicia una regència, és a dir, no hi ha rei, hi ha un regent que actua en nom del rei, però entre setembre del 68 i principis del 71, bona part dels esforços polítics passen per buscar un rei. És a dir, no en cap moment, excepte unes minories, estan pensant en un canvi de règim. És a dir, han pensat en fer caure Isabel II, perquè consideren que és una reina que està al capdavant d'un règim, en certa manera, podrit, per dir-ho d'alguna manera. Però estan pensant en monarquia com perseguir estar sota una monarquia. La república vindrà molt més enllà i vindrà pel fracàs de totes les alternatives monàrquiques. Però entre el 68 i el 71 s'està buscant rei. S'anirà per les diverses cases reials europees a buscar un rei. Evidentment, això no és tan fàcil, sobretot perquè cal respectar, o les diferents potències europees el que no volen és que col·locar qualsevol rei a Espanya que permeti canvis d'aliança. És a dir, els francesos no voldran que regni a Espanya una casa alemanya, els alemanys no voldran que ho faci una casa francesa, etcètera, 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 etcètera. Ho deixo com una cosa que no desenvoluparé, però la recerca de rei està a la base de la famosa guerra franco-prussiana entre francesos i prussians de 1870-71, que fa que París caigui en mans dels prussians, que Alsàcia a Lorena passi a Alemanya, coses que estan a la base de la Primera Guerra Mundial i de la Segona Guerra Mundial. És a dir, en el fons, la gran discussió és qui havia de regnar en el cas espanyol. És a dir, uns volen evitar una aliança franco-espanyola, els francesos volen evitar una aliança hispano-prussiana que deixi a França en el mig. Per tant, la guerra aquesta, que després acaba també amb la Comuna de París de 1871, és un resultat d'aquesta recerca de rei. En tot cas, finalment decideixen i ofereixen la corona als Savoies, italians. Els Savoies són els que precisament han unificat Itàlia. I serà Amadeu I, Amadeu de Savoia, fill de l'unificador d'Itàlia, i per tant la bèstia negra dels catòlics, perquè és el que s'ha carregat als estats pontificis, d'aquí s'explica que Amadeu I sigui combatut sempre a Espanya per tots els catòlics, perquè està excomunicat pel papa en tant que invasor dels estats pontificis. En tot cas, Amadeu I arriba a principis de 1871 al tron espanyol, amb el problema que el seu màxim avalador, que és Joan Prim, militar i polític, l'assassinen uns dies abans d'arribar. Amb la qual cosa és un rei sense molt poc suport, tan poc suport que al cap d'uns dos anys abdica. El 73, Amadeu I, davant la impossibilitat de governar, decideix abdicar i se'n va. I les corts monàrquiques fan una cosa que pot semblar estranya, però elegeixen una república. És a dir, unes corts totalment monàrquiques elegeixen una república davant la impossibilitat de trobar un rei. Dic, és curiós, però al mateix temps és la base de la feblesa de la república. És una república, potser és un pèl exagerat el que aniré a dir, però ara ho matisaré, és una república sense republicans. És una república que l'han portat els monàrquics. Per tant, quan els monàrquics s'encansin, la república tornarà a caure. És una república que menys d'un any, dura menys d'un any, a principis del 74 ja no hi ha república, per la que han passat quatre presidents de la república en menys d'un any. Però és una idea de la inestabilitat política del moment. A principis del 74, amb l'entrada de Pavia al Parlament, es diu a cavall, sembla que no és veritat, que va entrar a peu, però tot que sempre s'explica allò que va entrar a cavall a les Corts, etc. s'acaba. No s'acaba totalment la república, però pràcticament. Tot l'any 74 és un any de recerca, és un any de transició cap a la restauració. A més, aquest seria l'estructura política, però al mateix temps aquests diferents règims, regència, rei, república i república transició cap a la restauració, viuen en permanent no només inestabilitat per conflicte polític, sinó per guerres. 1868, guerra de Cuba, fins al 78, en què es firma la pau de San Juan. No és tan important com la guerra del 95-98 que veurem després, però 10 anys de conflicte a les colònies. Diferents alçaments republicans, 69, 70, 71. Diferents alçaments carlins en la mateixa època. Una guerra civil de 4 anys, 72-76, la que anomenem segona o alguns anomenen tercera guerra carlina. A més, els conflictes dels internacionalistes. És el gran moment de la fundació de l'AIT, la primera internacional, amb aquestes diferències entre, que sempre s'expliquen, entre marxistes, és a dir, seguidors de Marx, i bakuninistes, seguidors de Bakunin. En el cas espanyol, amb molta diferència, són els bakuninistes els que dirigeixen la primera internacional. Molt important a Andalusia, en el camp andalús, i en la indústria catalana. A més, s'hi pot sumar tota la conflictivitat cantonal. És l'època del cantó de Cartagena, del cantó de Cádiz, etc. Per tant, imagineu la situació d'aquests 6 anys. Els homes de la restauració el primer que voldran fer és acabar amb això. És a dir, prou inestabilitat politico-social. Mai més un règim que permeti, a partir d'un ampli grau de llibertats, que permeti opcions pre o directament revolucionàries, com les que han passat en el sexenni. Per tant, això significarà reprimir els anarquistes, els internacionalistes, els socialistes, pocs socialistes que hi han, fer un règim conservador i d'ordre, que no permeti que tornin a passar aquestes coses, que no permeti l'internacionalisme, que no permeti que els carlins plantegin una nova guerra civil, que no permeti alçaments republicans, etc. Primer gran objectiu, acabar amb aquesta etapa d'inestabilitat político-social. Segon gran objectiu dels homes de la restauració del 75, acabar amb la llarga etapa de guerra civil viscuda a Espanya. O si voleu, de guerres civils, i ara explicaré la diferència. Entre 1808
1776, es viu una llarga etapa de guerres civils per la definició, com he dit al principi, d'aquest estat-nació. Sobretot, guerres civils articulades entre dos grups, un, i tots dos reben noms diferents a diferents moments. Un serien els liberals, que des de l'etapa de la guerra d'independència estan plantejant l'acabament del règim absolutista de Ferran VII i l'anada cap a una monarquia liberal. I de l'altre cantó tindríem, i aquests són finalment els que acaben guanyant, per dir-ho d'alguna manera, el 1875, la restauració és el resultat, diguem, d'aquests plantejaments. Això no vol dir que dintre del camp liberal no hi hagi opcions diferents. Evidentment que n'hi ha. Uns pretenen un liberalisme més moderat, uns altres un liberalisme més avançat, i d'altres, d'alguns un liberalisme amb monarquia constitucional, d'altres un liberalisme que passi per la república. Però hi ha un bloc liberal, que és el que finalment acabarà guanyant. Hi ha un bloc que rep diferents noms. Alguns en dirien que són els carlins, reialistes, alguns diran absolutistes, contrarrevolucionaris, com es vulgui. En tot cas, són sobretot grups antiliberals i antirevolucionaris. Això és el que els uneix, la lluita contra el liberalisme, la lluita contra allò que ells pensen que és la revolució. Una cosa que comença a la guerra d'independència amb aquests que s'anomenen absolutistes en algun moment, que després passarà per l'etapa del trienni liberal amb els reialistes i que a partir de 1833 ens permetrà de parlar de carlins. Aquests una mica són, si voleu, en aquesta lluita els que perdran la guerra. Hi ha diferents moments claus. En el moment de la guerra d'independència o de la guerra del francès potser no és tan evident, però penso que cal deixar de pensar en la guerra d'independència o en la guerra del francès com una simple guerra entre espanyols i francesos. És a dir, és cert que les tropes napoleòniques han envaït els territoris espanyols i que hi ha una resistència. En això no hi ha cap dubte. Ara, simplificar-ho a una lluita entre francesos i espanyols és massa simple, perquè aquests que anomenem espanyols no són un bloc. Si no, no entendríem per què tants afrancesats se'n van a l'exili a 1814. Els afrancesats són espanyols partidaris dels francesos, simplement. Per tant, no hi ha unanimitat. Alguns espanyols pensen que recolzar els francesos és una manera de lluitar contra l'absolutisme, i per tant, quan Napoleó és derrotat el 1813, tots aquests se'n van a l'exili. Per tant, i després, entre els que es queden aquí, tampoc hi ha una idea, un ànim de què passarà un cop no hi hagi francesos. És a dir, quin règim tindrà Espanya una vegada no hi hagi francesos? És a dir, a 1808 estàvem en una monarquia absoluta. A 1814, a on cal estar? Uns per uns. 1814 ha de ser la restauració de l'absolutisme de 1808. És l'opció que triomfa. Però hi ha una part molt important que pensa que la caiguda dels francesos s'ha d'emportar per davant la monarquia absoluta i, per tant, Ferran VII. De fet, no està clar qui és el rei. El 1808 hi ha el famós tema de les abdicacions dels dos possibles reis, Ferran VII i el seu pare Carles IV, que abdiquen davant de Napoleó. La qual cosa explica que durant un temps no hi ha rei, ni aquí ni a bona part d'Amèrica, que és el que dona lloc a tots els processos d'independència i d'evolució cap a les repúbliques llatinoamericanes. Però, en tot cas, entre els espanyols tampoc hi ha estan d'acord. La qual cosa explica que quan el 1814 Ferran VII torna a Espanya com a rei, els que pensaven que calia anar cap a un règim liberal també se'n van a l'exili. Després dels afrancesats se n'hi van els liberals. Anar a l'exili és una manera, evidentment, de que no et matin aquí. Per tant, estem d'alguna manera en un conflicte civil. I aquest conflicte anirà... A mi em sembla que és un conflicte que s'allarga fins a 1876. La qual cosa no vol dir que cada dia hi hagi grans batalles. Ni tampoc cada any. Però sí que hi ha un conflicte no resolt que es va replantejant. A 1814, a 1820, amb el pronunciament de Riego i l'inici del trienni liberal, el 1823 amb l'arribada dels 100.000 fills de Sant Lluís i la sortida d'Espanya dels liberals, amb la segona etapa de Ferran VII i tot el joc de depuracions, que és molt important, el 33 amb l'inici de la Primera Guerra Carlina, fins al 1840, una guerra de 7 anys, aquí sí que estem en un conflicte de 7 anys, amb desenes de morts, de destruccions, etc, etc, i amb entre 20 i 30.000 exiliats al 1840. El 43 tornem a estar en conflicte amb el joc entre Espartero i aquest joc interliberal entre moderats i exaltats o avançats, s'entra en una etapa de dominació dels moderats, però el 1855 hi torna a haver alçaments importants carlins. El 1860 el desembarcament de Sant Carles de la Ràpita. Tot al llarg dels anys 60 les conspiracions dels progressistes i republicans que des de París estan conspirant. Prim, Sagasta, tot aquest grup que acaba finalment en el 68. I en el 68 ja hem vist, comença la guerra cubana, al cap de poc alçament republicans, i el 1872 comença una altra llarga guerra civil, la que jo anomenaria Segona Guerra Carlina, entre 1872 i 76, i encara me n'he descuidat una pel mig, que és la de 1846-49, que és la que anomenem Guerra dels Matiners, és a dir, 3 anys més. Per tant, és cert que hi ha moments de pau entre aquestes guerres, però en el fons és una llarga guerra civil. Em sembla que és un Amuno que diu que en aquesta etapa allò, la guerra precedeix la pau i la pau la guerra, i que senzillament estem permanentment en un conflicte. Un gran conflicte per la definició de l'Estat-nació. De tota manera, no penseu que aquesta és una excepció a Europa o pràcticament per tota Amèrica Llatina. Penso que l'Europa occidental, més bona part d'Amèrica Llatina, viu exactament el mateix, amb cronologies lògicament diferents. França, entre la Revolució Francesa de 1789 i la Comuna de París de 1871, viu muntanyes de conflictes. I encara 1871 no està definit quin serà el model de futur. És a dir, després vindrà la Tercera República. Però la Tercera República a 1870-71 té molt pocs partidaris. De fet, encara el 71 i el 73 s'està oferint la corona de França al comte de Chambord, que no accepta, perquè no accepta els principis sortits de la Revolució Francesa. Però encara s'està oferint una corona a França. No serà fins al 73, amb la transició de MacMahon i després la Tercera República, quan s'estabilitzi. Per això alguns autors, alguns historiadors, diuen que la Revolució Francesa no acaba fins a 1880. És a dir, s'hauria, aquesta Revolució Francesa iniciada en 1789, de fet, no triomfa, no s'estabilitza fins a la Tercera República. La Primera República cau molt aviat, la segona, a l'entorn de les revolucions del 48, cau el 51, per tant, molt ràpidament, i per tant aquí un piló de conflictes entre francesos. Si anem a Portugal, entre el 28 i el 34 viu una guerra civil, com la Primera Guerra Carlina. El que passa és que allà els contrarrevolucionaris no s'anomenen carlins, sinó miguelistes, perquè són seguidors de Don Miguel. Però en el fons és el mateix. Això no acaba fins al 34. I encara el 46, 47, 48 hi torna a haver conflictes entre aquests miguelistes i l'Estat. No és fins 1851 amb la Restauració que s'arriba a una certa estabilitat. I si anem a Itàlia, ja ho he dit, es passen fins a 1870-71 construint Itàlia en ple conflicte. I no és un conflicte entre italians i austríacs, com a vegades es diu. És cert que hi ha lluites entre italians i austríacs, és una lluita entre italians, entre els piemontesos i el rei de Nàpols, entre els piemontesos i els estats pontificis. I si saltem a l'altra banda de l'Atlàntic, tot el segle XIX és un segle de grans conflictes, de conflictes interns per la definició de cada un dels països. És a dir, en el cas llatinoamericà és fals també, com ha sostingut durant molt temps la historiografia dels diferents països, que les nacions existissin abans del segle XIX. És a dir, Mèxic no és, el Mèxic del segle XIX no és la continuació natural d'un famós Mèxic dels asteques, etc, etc, etc. És a dir, no es pot saltar pel damunt de tres segles amb aquesta facilitat. Hi ha una construcció de la nació mexicana. I l'interessant és que hi ha dos grups que s'estan barallant, conservadors i liberals, que simplifiquen molt, tenen dues idees del que és Mèxic. Simplifico moltíssim, però en tot cas els conservadors pensen que el Mèxic del segle XIX és la continuació del Mèxic del XVIII, del XVII i del XVI, és a dir, la continuació del Mèxic de l'imperi, i els liberals que pensen que el Mèxic del segle XIX ha de ser la continuació de, saltant pel damunt de la dominació espanyola, és el Mèxic que ha de connectar amb els asteques i amb les persones que vivien a Mèxic abans de l'arribada dels espanyols. I això dura tot el segle XIX, fins 1910, amb el que coneixem com a Revolució Mexicana. I aquí encara s'estan discutint aquestes coses. Per tant, i no només això, sinó que aquests estats americans estan definint les fronteres. És a dir, les fronteres d'avui de Mèxic no són les fronteres de 1808, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, entre altres coses, sobretot els nord-americans s'emporten Texas i bona part del que eren territoris mexicans en un moment determinat, i això no passa fins als anys 40 del segle XIX. Tant s'està definint, i no només això, sinó que en el segle XIX Mèxic té frontera amb Espanya, a través de Cuba. És a dir, Espanya i Mèxic estan de costat en el segle XIX. Per tant, aquí hi ha una definició, perquè evidentment aquesta frontera fins al 1898 existirà. Per tant, aquí hi ha un joc de definició que a vegades arriba fins ara. Encara, a vegades, últimament encara, per exemple, recordareu totes les discussions entre Nicaragua i Costa Rica per saber on està la frontera que defineix els dos territoris. És a dir, en tot el segle XIX hi ha un joc també intern i al mateix lloc unes definicions de fronteres. Panamà sortirà haurà estat dintre de Colòmbia en un moment determinat, hi haurà intents de grans federacions, però s'està construint tot això en el segle XIX. El que podem dir en el cas espanyol és que la restauració pretén ser el final d'això i ho aconsegueix. És a dir, inverteix molts esforços en tancar tots els fronts oberts. El 76 s'acaba la Segona Guerra Carlina, el 28 de febrer del 76 Carles VII surt per Arnegui i passa a França, i el 1878 es firma la Pau de Zanjón i per tant es clou parcialment el conflicte cubà que tornarà a ressorgir en els anys 90. Per tant, aquest és un règim que el que pretén és ser un règim d'ordre, un règim conservador, d'ordre enfront a aquest passat, conservador enfront a aquest passat i monàrquic, és el tercer element, el tercer element, el quart seria liberal en el sentit econòmic també, apostar clarament per el desenvolupament del capitalisme. Però, i dic monàrquic perquè clar, aquí hi ha un altre problema a resoldre. El 68 s'ha destronat Isabel II, s'ha intentat buscar rei. Amadeu I ha abdicat a principis del 73, per tant no hi ha rei altre cop. I és, són aquests grups conservadors, dirigits per Canosa del Castillo, que el que volen és posar en el tron Alfons XII. Alfons XII és el fill d'Isabel II, en teoria. Però no entraré en petites anècdotes. En tot cas és el successor d'Isabel II. Hi ha grans discussions sobre si realment el pare és el rei o és un general, però pel que fa al que el que ara vull explicar, això és igual. En tot cas és reconegut com a fill. Per tant, els que promocionen Alfons XII el que fan és aïllar ràpidament Alfons XII de la seva mare, d'Isabel II, per evitar que Alfons XII estigui contaminat del règim anterior. I per tant l'aïllen a Anglaterra i finalment, a principis del 75, Alfons XII accedeix al poder. La seva mare, Isabel II, s'intentarà que estigui sempre a l'exili, se la deixarà entrar en alguns casos a Espanya, però normalment s'instal·la a París, al Palau de Castella, i Alfons XII governa o regna sota la tutela d'aquests homes polítics. Aquest Alfons XII estarà al tron fins a 1885, per tant 10 anys, mor relativament jove, recordaran totes les famoses cobles i pel·lícules que es van fer sobre A dónde vas, Alfonso XII, etcètera, 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 la seva, el que cantava la Concha Piquer d'Alfons XII i la seva, i Maria de les Mercedes, que és la seva dona, etcètera, 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 molt, tot plegat molt mitificat, és un rei que mor molt jove, el succeeix Alfons XIII amb un petit problema, i és que quan mor Alfons XII, Alfons XIII encara no ha nascut. La seva dona està embarassada, però Alfons XIII encara no ha nascut. El que provoca un moment d'incertesa sobre què passarà, perquè evidentment a alguns se'ls acudeix primer, que potser no neix, d'altres, que pot ser una dona. I per tant, si és una dona, es pot tornar a entrar en el joc de conflictes sobre llei de successió, llei sàlica, etcètera, etcètera, predominància dels homes sobre les dones, que estan a la base del conflicte del 33 i de la mort de França X. Hi ha un moment d'incertesa, finalment neix el que serà Alfons XIII, i per tant entre els 85 i 1902 hi haurà una regència de la seva mare, Maria Cristina d'Àustria, a no confondre Maria Cristina de Borbó, que és l'última esposa de Ferran VII. En el cas d'Alfons XII hi ha Maria de les Mercedes, però que també mor molt i molt jove, d'aquí aquesta mitificació a la cobla i al cinema dels anys 40, 50, 60, i la segona es casa amb un membre de l'imperi austríac, amb Maria Cristina d'Àustria, i entre el 85 i 1902 és ella que assegura la regència. I després el 1902 Alfons XIII serà ja rei. Per tant, hi ha una restauració també de la monarquia. Una monarquia que el que es vol, sobretot, és que no torni al passat. És a dir, que sigui una monarquia diferent de la d'Isabel II. I s'aconsegueix durant molt temps. Llavors, ja serà una altra cosa quan ens apropem a 1923, l'actitud d'Alfons XIII de plantejar altra vegada un joc clarament militarista que passi pel damunt dels polítics i que acabarà concloent a la dictadura de Primo de Rivera. Perquè, és clar, en aquesta restauració hi ha un altre element important. És a dir, en la restauració el que volen els homes de la restauració és que la restauració sigui un règim veritablement polític. I això també només s'explica mirant el passat. És a dir, si ens anem a l'etapa d'Isabel II, i com es canvia de govern a l'etapa d'Isabel II? Es canvia a través de petits pronunciamientos. És a dir, un militar liberal, ja sigui més avançat o més conservador, a través d'un pronunciament fa caure el govern anterior i es posa en el govern. Per tant, si mirem qui són els grans polítics de l'etapa d'Isabel II, la major part són militars. Espartero, Narváez, fins i tot O'Donnell i fins i tot Prim, que està conspirant però no deixa de ser un polític militar. La restauració també vol acabar amb això. I amb això s'acaba a partir d'un pacte amb els militars, que tindrà llargues conseqüències i té molt a veure amb això dels africanistes que jo deia al principi. El pacte és, els militars, després del cop del pronunciament de desembre del 74, ja no tenen participació a la política la faran els polítics, però, a canvi, els polítics tampoc intervindran en les qüestions militars. Això té un avantatge i un inconvenient. Un avantatge a curt terme, i és que estem en un règim clarament polític, on els militars hi són, però no intervenen en la política del dia a dia. Com a mínim, fins a la guerra de Cuba no hi haurà grans conflictes. Evidentment, a la guerra de Cuba sí que n'hi hauran, perquè els militars perdran la guerra, i començaran unes grans acusacions sobre qui són els responsables de la pèrdua de la guerra, si els militars que han fet malament la guerra o els polítics que no han sabut planejar les coses. Però, en tot cas, a curt terme sí queda clar que els polítics han deixat en el seu racó els militars i, per tant, hi haurà una clara estabilitat i governs clarament polítics. Hi ha molt pocs militars implicats en política en aquests moments. N'hi haurà algun més ja quan la guerra de Cuba, però és un moment excepcional. I els militars, de fet, fins pràcticament a finals de la restauració, amb l'ajut del rei, d'Alfons XIII, no s'implicaran en política. Aquest és l'avantatge. Quin és l'inconvenient? L'inconvenient és que l'exèrcit no serà mai reformat. És a dir, no, els polítics no intervindran sobre l'exèrcit. I això té les conseqüències que sabem que té el segle XX. És a dir, quan els polítics pretenguin reformar l'exèrcit, els militars s'hi oposaran frontalment, que és el que passa a la Segona República quan Azaña planteja una gran reforma militar. I això explica en part per què els militars es subleven també el 36. Però no només això. És a dir, s'arriba a una situació d'un exèrcit mal preparat, amb un exèrcit, allò, i això es veurà clarament quan s'hagin d'enfrontar els Estats Units el 98, que no té mitjans materials adequats, els hi enfonsaran la major part dels vaixells, és un exèrcit molt mal preparat, i no només això, sinó, i això sí que té a veure amb el que deia jo al principi, és un exèrcit en el que hi ha vies d'ascens molt diferents i que es pot ascendir per qüestions molt petites, per petites batalles al nord d'Àfrica, per exemple, que no són batalles, pràcticament són petits conflictes entre l'exèrcit espanyol i alguns membres d'una tribu. És a dir, i s'arriba a la situació d'un exèrcit sobredimensionat on hi ha molts oficials en relació al número de soldats. És a dir, si comparem l'exèrcit espanyol amb exèrcits veïns, ens trobem que la proporció oficials-tropa està molt inclinada cap al nombre d'oficials. Amb el que això també té com a conflicte, si a més hi sumem les dificultats que segueix tenint en el cas espanyol el tema de la lleva. És a dir, els soldats, els que van a fer el servei militar i per tant s'impliquen en aquestes petites guerres, finalment són les persones que no tenen possibilitats per comprar el seu lloc, és a dir, per pagar a una altra persona perquè hi vagi al seu lloc. I els que finalment aniran a la guerra són els sectors més pobres, és a dir, sense cap possibilitat de pagar a un altre perquè vagi a fer el servei militar per ell. Per tant, això és un conflicte important. Penseu, per exemple, que al moment de la guerra de Cuba, entre el 95 i el 98, la major part dels morts espanyols a la guerra de Cuba no són morts en combat. Són morts de gana, de malalties no curades, etc. I la major part dels morts són per males condicions, per un exèrcit que no té les mínimes condicions, no tant per enfrontaments directes amb algú. Per tant, tot això, evidentment, serà molt discutit. Per tant, deia, la solució d'apartar els militars dona resultats molt interessants a curt terme, a llarg terme les coses no estan tan clares. És a dir, aquesta famosa reforma de l'exèrcit no s'atrevirà a plantejar-la, s'atreveix només a plantejar-la Azaña en els anys 30, amb els resultats que ja sabem. Hi ha un moment entorn del 1917-1918 on els militars peninsulars, és a dir, els que estan a la península i no tenen les vies d'ascens dels africanistes, plantegen un conflicte al govern, però que es tanca d'una manera no massa clara i, per tant, el tema queda obert fins a l'etapa de la Segona República. A part de tot això i de l'aposta d'aquest nou govern, d'aquests nous governs de la restauració per una via liberal, tant en lo polític com en lo econòmic, hi haurà un procés d'obertura del règim progressiu. És a dir, com us deia, en un primer moment, el 75-76, la preocupació és tancar amb el passat. I, per tant, tancar amb el passat significa uns drets molt restringits. Sufragi censitari, amb poc vot, sense llei d'associacions, prohibicions àmplies a la premsa, etc. A mesura que el règim es vagi consolidant, aquests drets s'aniran obrint. I el 1887 hi ha una llei d'associacions molt ampla que permet l'existència de gairebé tots els partits polítics, i el 1890, que és un moment clau, ja amb el règim consolidat, s'aplica la llei de sufragi universal. Evidentment, sufragi universal masculí, però és un dels pocs països d'Europa que té, a l'alçada de 1890, una llei de sufragi universal. En bona part de països europeus se segueix estant en lleis de sufragi censitari. I això es fa en un moment en el que hi ha una estabilitat del règim. I l'estabilitat del règim fa també que aquests conservadors que han construït la restauració donin pas, a poc a poc, a liberals molt més avançats. Fins a arribar, és a dir, entre el 75 i pràcticament 1881, els conservadors intenten assentar el règim, i una vegada el règim ja està consolidat, s'obre una via que és el que a l'època s'anomena el torn dinàstic. És a dir, dos grans partits, amb noms diversos, però bàsicament que podem identificar com a conservadors i liberals. Tots són liberals, però diguem uns més conservadors, els altres més avançats. Els conservadors serien els que estan al darrere del cop de 1875. Els liberals són els que creuen que a l'herència del sexeni hi ha coses que cal recuperar. La Constitució del 69, per exemple. I aquests dos partits, dirigits per Cánovas del Castillo, conservadors, Sagasta, els liberals, es tornen al poder.
fins a final de segle com a mínim. Què vol dir que es tornen al poder? Vol dir que un d'ells és nomenat pel rei per ser cap del govern, perquè l'altre partit ha entrat en crisi per qualsevol cosa, nomena aquest personatge, convoca i en forma govern i automàticament convoca eleccions, unes eleccions controlades des del Ministeri de l'Interior que fan que guanyi per majoria absoluta. Per tant, durant uns anys, dos, tres, quatre, aquí en aquesta primera etapa fins al 98 hi ha governs relativament llargs, el gran problema ve després de 1902, quan comença, i sobretot a partir de 1916-17, on els governs a vegades són de 3 mesos, i d'aquí la crisi de la restauració, però en tot cas en aquesta primera etapa s'encarrega govern, es forma govern, es convoquen eleccions, es controlen les eleccions i es guanyen per majoria absoluta. I el partit que les ha perdut, és a dir, sigui el conservador, sigui el liberal, passa a ser l'oposició. Imagineu un Parlament de 300 diputats, doncs la majoria, el partit que convoca les eleccions en trauria 200 i l'altre en trauria 100. És a dir, es tracta de mantenir sempre una oposició forta del partit que, quan aquests entrin en crisi, accedirà al govern, formarà govern, convocarà eleccions i les guanyarà per majoria absoluta. Aquesta és la dinàmica. De mica en mica aniran deixant uns quants diputats als altres. És a dir, veurem, a mesura que la cosa estigui consolidada, que hi haurà diputats republicans, diputats carlins, després diputats nacionalistes catalans, diputats nacionalistes bascos, després la cosa s'anirà obrint. Però en principi la idea, l'estructura, és que aquests dos partits es tornen en el poder i aconsegueixen sempre majories a través d'allò que a l'època Joaquín Costa anomena el caciquisme i l'oligarquia. És a dir, perquè això funcioni cal controlar els districtes, d'aquí el paper dels cacics. Els cacics són aquelles persones que tot al llarg del territori poden oferir-te la seguretat de que el teu candidat guanyarà en el seu territori. Per tant, ràpidament hi ha cacics conservadors, hi ha cacics liberals, hi ha cacics que alimenten conservadors i liberals al mateix temps segons el moment. Hi ha un control del territori que, evidentment, s'ajuda per la Guàrdia Civil, els ajuntaments, a vegades si la cosa no funciona suficientment es canvien les urnes, es fa votar els morts, etc, etc. És a dir, la clau és que en els diferents territoris els cacics siguin capaços d'aquell que et demana els vots oferir-li els vots. I això vol dir, això només es fa controlant el territori. Això és el que podríem allargar molt la discussió de com es fa, però en tot cas és el que es coneix a l'època com a caciquisme. I d'aquí hi ha grans cacics que controlen grans territoris i que ofereixen aquests vots. Això funcionarà de manera mínimament normal, vull dir que funcionarà bé. Una altra cosa és que els morts que queden pel camí, els apallissats, els que perden tot i haver votat d'una altra manera, etc, etc. Però en tot cas, el règim és estable. Ja us deia que aquest és un règim políticament estable. Una altra cosa és socialment amb problemes. I es mostrarà quan hi hagi problemes al camp andalús als anys 80. Els episodis de la Mano Negra, o als 90 l'ocupació de Jerez, o quan hi hagi conflictes en diferents ciutats, quan hi hagi conflictes industrials a Catalunya o al País Basc, quan hi hagi un anarquisme actiu en els anys 90 posant bombes al Liceu o a la processó de Corpus que converteixen Barcelona en la ciutat de les bombes. És a dir, per sota hi ha un conflicte social,
però hi ha una certa estabilitat, hi ha una estabilitat política que s'aconsegueix d'aquesta manera. El que passa és que això és cada vegada més difícil d'aconseguir, és a dir, d'obtenir aquestes majories, sobretot a partir de 1890, per una raó molt simple. És a dir, quan vota poca gent, és molt fàcil controlar-los. Si en un poble o en una ciutat voten 150 persones, és molt fàcil anar-los a visitar amb la partida de la porra, que es diu a l'època, i amenaçar-los de que han de votar la candidatura que sigui. Quan estem al sufragi universal, evidentment ja no són, en aquest poble ja no seran 150 persones que votaran. Potser en aquest poble ja en votaran 1.200. No és el mateix controlar 150 persones que 1.200. O imagineu la ciutat de Barcelona. No és fàcil de controlar, o Madrid. Les grans ciutats seran cada vegada més incontrolables i el caciquisme sobretot es mantindrà en les zones rurals, on això és molt més fàcil. És molt més fàcil que controli, per exemple, els seus jornalers un gran terratinent de Castella o d'Extremadura o d'Andalusia que controli a vegades els seus pocs obrers un industrial al País Basc, a Catalunya, o un agricultor, un pagès d'exportació de taronges a València. Per tant, les coses seran molt diferents. Però a partir de 1890 això es començarà a trencar. És a dir, serà difícil aportar majories i a més la llei de 1887 ha permès que tots els partits polítics siguin legals. Amb la qual cosa, d'un Parlament amb dos grans partits que es tornen, conservador i liberal, passarem a un Parlament expandit on hi haurà republicans, on de mica en mica hi haurà socialistes, quan els Pablo Iglesias i companyia entrin al Parlament, sobretot a partir del nucli Madrid-Bilbao. Madrid-Bilbao és la línia sobretot socialista, Andalusia-Catalunya és l'anarquista. Quan entrin les escissions diferents dels partits conservador i liberal, quan entrin els carlins, quan entrin els integristes al Parlament i a partir de 1901 quan entrin els nacionalistes catalans amb la creació de la Lliga Regionalista. Bé, aquest és un cas, per exemple, és un cas molt clar de final de caciquisme. Bé, si pensem en les eleccions de 1901 a Barcelona, hi ha 7 llocs, es poden elegir 7 diputats, la Lliga Regionalista acaba de ser formada el 1901, planteja la que es coneix com a candidatura dels 4 presidents i copen la majoria. És a dir, 1901, en una ciutat on fins llavors conservadors i liberals s'havien repartit els vots amb alguns republicans, a vegades algun carlí, en aquest cas els 4 diputats de majoria passen a ser de la Lliga Regionalista i llavors hi ha, si no recordo malament, hi ha un diputat republicà. Penseu que a la Barcelona de la primera dècada del segle XX el republicanisme és molt important, a través de l'ERRUX, sobretot, el que coneixem com a l'ERRUXisme, que no és poca cosa, és realment, i és una altra via de trencar el torn dinàstic, perquè són republicans, no són ni conservadors ni liberals, és a dir, esclata totalment el torn dinàstic a Barcelona. I això anirà passant a poc a poc a les grans ciutats i de mica en mica, avançant el temps, passarà també en els districtes rurals. És a dir, i tot això el que comporta és la dificultat de mantenir el règim de la restauració. A l'alçada de final de segle, amb aquestes transformacions en la política ho fan difícil. Però és que, a més, a final de segle es viu una crisi àmplia entre el 98 i el 2, per dir-ho d'alguna manera, on el règim està molt clarament afectat per l'extensió del sufragi universal, per les dificultats en mantenir el caciquisme i el torn, però no només per això. S'està morint, d'alguna manera, s'està morint la generació en el poder. I és una etapa de canvi de generació i, per tant, de canvi de dirigents. 1896-97, desapareix, en aquest cas perquè l'assassina un anarquista italià, Cánovas del Castillo, 1903 mor Sagasta, i també en els partits d'oposició. S'estan morint, en Ruiz Zorrilla mor en el 95, si no recordo malament. És a dir, s'està acabant tota la generació del sexeni, que va començar el sexeni, que ha conduït la primera restauració, hi ha necessàriament un canvi, hi ha un relleu. I aquest relleu no serà fàcil. És a dir, el Partit Conservador i el Partit Liberal havien mantingut la unitat de partit sota Cánovas i sota Sagasta. Però quan desapareixin Cánovas i Sagasta, començarà un conflicte intern per dirigir el partit. I en alguns casos hi haurà cisions molt clares en els partits. I d'aquí sorgirà, per exemple, un personatge que té una importància clau en la primera dècada i més endavant, que és Antonio Maura. Maura, que és inicialment ha començat en el Partit Liberal, ha passat al Partit Conservador, succeirà o entrarà en la disputa del lideratge de Cánovas del Castillo, serà un dels primers o un dels més importants primers ministres de la primera dècada del segle XX, a més un reformista que intentarà aplicar moltes reformes, està al capdavant del govern quan esclati la Setmana Tràgica, i per tant serà qui conduirà la repressió de la Setmana Tràgica, i més endavant acabarà marxant del propi Partit Conservador creant un partit maurista, és a dir, dels seus seguidors. Un partit maurista que serà un partit conservador en el que queda de la restauració i que està en la base d'alguns dels partits d'extrema dreta de la Segona República. Els mauristes derivaran cap a amb Goicoechea i després Calvo Sotelo, etcètera, conformaran la dreta antirepublicana de la Segona República. Però en tot cas, insisteixo, cada vegada serà més difícil controlar el sistema. I això coincideix a final de segle amb, com a mínim, altres 3-4 petites crisis. La primera i la més important, la Guerra de Cuba. És a dir, després de la paz de San Juan del 78, vaig acabant. Després de la paz de San Juan del 78 no s'han buscat solucions reals pel conflicte cubà. Els partidaris de l'autonomia són molt pocs, de donar l'autonomia a Cuba. Més aviat triomfa la línia dura pagada pels propis espanyols que estan a Cuba, i això farà que als anys 90 es torni a obrir el conflicte, 95 comença la guerra de Cuba, i el 98 amb la implicació dels Estats Units la cosa està cantada. Evidentment, la sortida de la guerra de Cuba significa que Cuba passa, no és independent, sinó que passa de ser colònia d'Espanya a colònia dels Estats Units. En aquest joc dels Estats Units de ser el nou país imperialista que controla tot Amèrica. Això, evidentment, la guerra de Cuba té molts components, morts, destruccions, però també significa la caiguda definitiva d'Espanya com a potència. És a dir, ja no és l'imperi catòlic de l'època moderna, això es va acabar a principis del segle XIX amb la pèrdua del continent, i ara ja no és pràcticament res. És un país sense, al mateix temps que tots els països estan construint el seu imperi, França, a Àfrica o a Àsia, Alemanya, Bèlgica, el Congo, Anglaterra amb tot el seu imperi, Espanya perd les seves últimes colònies. La solució serà buscar territoris al nord d'Àfrica. Això t'ho deixo per tu, que és el que vindrà després. Al mateix temps, és un moment de crisi econòmica. Està afectant la que s'anomena gran crisi agrària de finals del segle XIX, que no és una cosa espanyola, sinó és global. És una crisi de sobreproducció, amb l'entrada de nous països com Estats Units, com Austràlia, països com Argentina, països que disposen de molta terra per conrear i que per tant aconsegueixen posar en un mercat mundial els productes, i per tant els productes espanyols o francesos o italians no són competitius. A més hi ha el tema de la filoxera, és a dir, les vinyes, com afecta les vinyes, primer les franceses, després les catalanes, després va baixant. Industrial per Catalunya és un moment de crisi, perquè es perd un mercat privilegiat a Cuba, que és el mercat del tèxtil, on els catalans o els industrials catalans estan col·locant tèxtil per sota del cost que això té, és a dir, un preu de mercat molt alt, no competitiu, en un mercat obert. Però com que és un mercat colonial, no es deixen entrar altres productes, es ven això, i això fa, entre altres coses, que aquest sigui una indústria no competitiva, que només es salva parant la competència. Això, evidentment, la pèrdua de Cuba significarà un cop molt fort pel tèxtil català, però, malgrat això, si mirem aquest final de segle des d'un punt de vista més macroeconòmic, ens adonem que finalment hi ha més avantatges que inconvenients. És a dir, tot el capital que retorna de Cuba, és a dir, tota la gent que té diners invertits allà, els torna, i aquests diners que tornen a la península serveixen per tirar endavant la segona revolució industrial. És a dir, tota la gran indústria química, elèctrica, és d'aquest moment. I en bona part es finança amb els diners que retornen a la península. Per tant, mirat des d'un punt de vista macroeconòmic, els resultats no són tan negatius com si ho mirem just allò com afecta a tal industrial o tal altre. I finalment hi ha una altra crisi, que és de la que més s'ha parlat, que és aquesta crisi dels intel·lectuals, la generació del 98, el me duele España, l'Espanya malalta, etc, etc, etc. Aquí és curiós sobretot veure com des d'un punt de vista literari, artístic, intel·lectual, aquesta crisi de final de segle té una importància immensa, és a dir, com si s'hagués acabat una civilització, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi veure que en un nivell econòmic, polític, social, és una crisi molt petita, finalment. És a dir, des d'un punt de vista polític, el 1902 ja hi torna a haver estabilitat. Des d'un punt de vista econòmic, la nova revolució industrial resol les coses. Però en canvi, des d'un punt de vista intel·lectual, això durarà molt. I dona lloc a tota aquesta generació del 98, final de segle, i una cosa molt important, que és el regeneracionisme. És a dir, tothom és regeneracionista a partir de 1898. Tothom vol regenerar aquest país. Sobretot, i aquí, per exemple, els nacionalismes són regeneracionistes. Tot és regeneracionista. A partir d'aquí fins, jo diria que fins al franquisme. És a dir, què vol dir? Tots es creuen que la societat espanyola està malalta. I ho diuen en aquests termes. Està malalta, per tant, calen metges. Alguns diran metges liberals, altres parlaran de cirurgians de ferro, és a dir, dictadors, Costa mateix ho dirà en algun moment, és a dir, cal curar aquest país. Com es cura? Els republicans tenen les seves vies, els carlins pensen d'una altra manera, els conservadors d'una altra, els nacionalistes catalans pensaran d'una altra manera, els bascos d'una altra, però en tot cas el problema és què fem d'aquest país. Això ocupa fins al franquisme. Franco, en el fons, és un altre restaurador, un altre regenerador, que pretén que per la via de la dictadura militar i carregant-se el liberalisme i la tradició liberal regenerarà Espanya. Tots estan convençuts de que cal regenerar. Això surt d'aquesta crisi de final de segle. Però, en tot cas, aquí el que és important és que aquesta finalment és una crisi en realitat molt petita. Una crisi tan petita que 1902 ja està solucionada. El règim polític continua, però és que és un règim polític amb modificacions. Cal comptar, com a mínim, amb un altre grup polític que el 98 no existia, que és la Lliga Regionalista. I el nacionalisme català entra. Finalment, el basc tardarà ara a tenir força.
però caldrà comptar amb el nacionalisme català, des d'un punt de vista econòmic es llançaran a la segona reindustrialització amb grans problemes agraris, des d'un punt de vista social es solucionarà el tema de l'anarquisme, però evidentment n'hi haurà molts altres endavant, però en tot cas, en 1902 la restauració ha passat una gran crisi, però ha sortit d'aquesta crisi. El que passa és que n'ha sortit, però no resolent tots els problemes que hi havia. I sobretot el problema de base, que és com aguantes un règim liberal d'aquest tipus sense avançar també cap a la democràcia, que serà una de les altres coses que estaran al damunt de la taula. O sigui, com mantenir un règim liberal, fins i tot amb un sufragi universal, però que no acaba de ser democràtic. I totes les discussions que venen a partir d'aquí deriven d'això. Són sobre el regeneracionisme, són sobre l'encaix dels nous nacionalismes en l'estat-nació construït al segle XIX. Tot bé, tot el que vingui a partir d'aquí, en certa manera, cal enllaçar-ho amb el que passa entre 1898 i 1900. Em sap greu, podria parlar de moltes més coses, però ja veig que el temps passa molt de pressa. Si us sembla, ho deixem aquí, tu deixo continuar a tu. Si hi ha algun dubte, això sí, puc intentar resoldre'ls el més ràpid possible. Si no, en Claudi continuarà el que jo he dit. Exactament.